Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Piranaica. Ja sabeu que aquest any 2026 complint 25 anys i 40 de Ràdio Valira. Hola, Ricky, com va la celebració?
Bé, la mar de bé, mira. Sí. A més, com aquest any també anem fent bolos per aquí i per allà.
Sí.
Mirin, dijous estarem a Lleida.
Això, a la Diputació de Lleida. Estarem per Sant Jordi a Lleida.
Això
ens
mateix.
Ens han convidat, doncs, cap allà que anem.
Cap allà, i farem celebració, perquè també hi haurà pastís.
Ah.
Perquè anem ja pastís.
Amb el pastís amb una vall, eh?
Sí, d'aquesta gent del Tortell.
Sí, senyor.
El Tortell. Bé, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Una tarda més a la segona part del passeu sense trucar. Començarem parlant de les audiències d'ahir de manera ràpida. Simplement dir que l'Hormiguero va tornar a guanyar. Hi havia l'Antoni Orozco, el Luis Fonsi i la Edurne.
A mi em sembla que vagi qui vagi, sempre s'avança al Broncano.
Doncs ja. Espera't, que ara et diré qui va avui.
Ah, sí, ja.
Important, eh?
Sí.
Important personatge, perquè és la primera vegada que aquesta persona visita, ja no solament a l'Hormiguero i que jo sàpiga,
Espanya,
un programa,
no?,
de televisió.
Oh, exacte. I Espanya, no?
I Espanya, sí. Espanya, evidentment, no, sí. Evidentment. Bueno, doncs això, el segon, bueno, 1.712.000 espectadors. El segon va ser La Revuelta, que tenia el Diego Armando Maradona Júnior, i també un xaval que jo m'aprecio i m'estimo molt, que és el Miguel Poveda. Cantaor. Escolta, el Miguel Poveda el va descobrir el meu pare.
Mira.
Quan feia el tocadiscos flamenco.
Doncs a veure si se'n recorda.
Pues sí. Sí, i tant que se'n recorda. He tingut l'oportunitat d'alguna vegada coincidir amb ell, parlar amb ell, i evidentment li guarda un gran record, com la Maite Martín. Perquè en aquella època començaven, doncs, a cantar, eren crios. Tant la Maite com el Poveda, o sigui que...
I ens han fet tots grans.
Ens han fet massa grans, Candela. Bueno, 1.310.000 espectadors a La Revuelta, i el tercer programa més vist, La Isla de las Tentaciones Express, 1.249.000 espectadors. I el que dèiem abans, no?
Avui a la tele, a El Hormiguero, aquest espai de Pablo Motos, la gimnasta amb més premis de tots els temps, la nord-americana Simone Biles, visita per primera vegada El Hormiguero. Suma 11 medalles olímpiques, 7 d'or i prop de 30 presees en campionats mundials. Així mateix, exerceix com a ambaixadora dels Premis Laureos, una gala que se celebrarà d'aquests premis a Madrid, que
correcte,
per això hi ha anat, no?
Per això, ni més ni menys. O sigui que m'imagino que l'audiència serà important, tot i tenint en compte que avui hi ha futbol. Però vaja, bueno, després dues coses. Una a les 11, perquè l'Hormiguero és a les 21:45 minuts, a les 11 hi ha el programa aquest que també és de la primera i que es fa immediatament després de La Revuelta, que és El Cielo con Ella, i que presenta la Enar Álvarez. Vale? Avui té, doncs, entrevista a la Loles León, també està la Sílvia Inchaurrondo, i també cantarà ja l'actuació de la Passión Vega.
Molt bé, i avui comença Cara al Show com Marc Giró, a la Sexta. És l'estrena, eh?
Exacte, és la que li farà la competència al Cielo con Ella. És la segona, el segon prime time, per dir-ho d'alguna manera. En el primer està la Revuelta i l'Hormiguero. En el segon, que és immediatament després, El Cielo con Ella i, en aquest cas...
Cara al Show con Marc Giró.
Ah, això mateix.
Començarà amb un monòleg, eh?
Sí.
Ja és habitual. Hi haurà entrevistes. Hi haurà, per exemple, aquesta nit, Estopa, Jordi Évole i Eduardo Casanova amb l'actuació de Kiara Oliver. I també hi han seccions i col·laboradors com Yolanda Ramos, Pepe Colubí i Nacho Duato.
Doncs molt bé, a veure, i el desig, doncs, de que li vagi força bé al Marc Giró. També dir que hem destacat una pel·lícula un clàssic, en aquest cas a Movistar.
Antigueta, antigueta.
Molt antiga, però del, molt bona.
El 53.
Sí, el canal...
Sí, cine espanyol.
Sí, el cinema espanyol. És Bienvenido, Mr. Marshall.
Vecinos de Villar del Río, como alcalde hueso que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde hueso que soy, os debo una explicación.
Això mateix. Sembla el Rajoy, eh?
Igual, igual. Mira, és una pel·lícula del 53, dirigida per Luis García Berlanga, que jo moltes vegades, i no jo sol, sinó... també ho he vist amb altres companys, gent dels mitjans, que diuen, tant de bo tornés una altra vegada Luis García Berlanga, existís una altra vegada aquest home...
Per fer pel·lícules?
De tot el que està passant a Espanya.
No donaria l'abast, jo crec, eh?
Hosti-tu.
Una pel·lícula amb el gran Pepe Sberg, que l'estàvem sentint, el... L'alcalde, no?
L'alcalde. Sí, l'alcalde.
Lolita Sevilla, Manolo Morán, Elvira Quintillà, gent d'aquell temps, eh? Perquè estem parlant del 53.
Ni més ni menys. I pel que fa també al món esportiu, doncs home, recordar que a les 8 del vespre hi ha Eurolliga, que el Barça se la juga amb l'Estrella Roja.
És d'aquest Caixa o Faixa, eh?
Ah, això mateix, Caixa o Faixa. I després hi ha pues, aquesta lliga entre setmana i a les 7 de la tarda Mallorca-València.
Atlético Osasuna també a les 7 del vespre.
A les 9 i mitja Girona-Betis.
I a la mateixa hora 9:45 Real Madrid-Alavés.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del Miralles.
Doncs saludem el Joan Marc Miralles. Joan Marc, aquí el tenim avui, aquí a l'estudi. Que bé, que bé, que bé, que bé, que bé, eh?
Més avui el Miralles està content perquè, a més, li han posat càtering.
Home, per tothom, eh? Per
bueno,
tothom.
Sí, no, però com està ell sol...
Ah, sí, bueno, i tu? Perquè tu ja t'has menjat abans,
bueno,
no?
Bueno, jo ja he fet una petita...
Una degustació. A més, està molt bo, eh?
Està bo, sí. està bo.
Amadupeng, eh? Tenim aquí al costat aquesta gent, sí, que són molt macos.
Pues felicitats.
Sí. Doncs ja els hi transmetrem.
Ho fan molt bé, ho fan molt bé.
Ja estan acostumats a la gravetat de la Terra i tot això,
els
astronautes...
Sí. Ah, sí, és veritat. Bueno. Sabem alguna cosa? Sí.
No, estan tots perfectament bé. El que no se sap encara és com estava l'escut protector, encara no ha sortit. S'ha de fer l'anàlisi fi.
Bueno, amb ganes de tornar a pujar, no? M'imagino.
Suposo que tenen ganes. Aquests no us hi tocarà, us hi tocarà uns altres. Encara no sabem exactament quins. És a dir, encara no tenim cap detall de la propera missió, l'Artemis 3, que serà a mitjans de l'any vinent.
Escolta, tinc una curiositat, això, perquè, clar, no sempre pugen els mateixos. És evident i que deuen haver una colla de gent...
Hi ha cops de puny per pujar a la Lluna.
O sigui, han de passar alguns exàmens, algunes proves?
Sí, hi ha una selecció,
Sí, sí. No, bueno, pregunto...
Suposo, vaja.
Sí. Ah, quan la NASA... Bueno, i hi ha altres agències que també ho fan, quan obren els períodes de selecció s'hi presenten milers de candidats i normalment en surten elegits una dotzena o una dotzena i mitja. La darrera em sembla que van ser 18.
I a més també suposo que han de passar proves, no?
Proves físiques, proves mentals, sí. I a més han de tindre ja unes certes qualificacions. Em sembla que la NASA demana que tots tinguin la llicència de vol, de pilot. Tots han de tenir la llicència de pilot.
Vale.
Encara que no siguin pilots militars. Però l'han de tenir perquè han de saber... Pues,
es poden trobar amb qualsevol problema.
I l'ESO com a mínim, també.
L'ESO
també.
Sí.
Bé, aquesta setmana ens diu el Joan Marc que reprenem més o menys els temes més astronòmics i menys aeronàutics, excepte el primer punt que ens fan anar fins diumenge.
Sí, diumenge passat. Sí, bueno, perquè el Jeff Bezos li va agafar... l'èxtum que havia fet l'Artemis, potser era un bon moment per fer una nova prova del seu coet New Glenn, que a més és una peça essencial del programa Artemis, perquè el New Glenn ha de portar un dels ginys que han de portar els astronautes a la Lluna, que han de ionitzar. El Blue Moon, que està desenvolupant l'empresa Blue Origin del Jeff Bezos, haurà de ser propulsat per aquest coet New Glenn, que és un coet d'uns 100 metres d'alt, és a dir, i té la mateixa potència que l'SLS, que és aquest coet que ha portat la càpsula Artemis a donar la volta a la Lluna. I doncs és la tercera prova que es feia d'aquest coet, però era la primera vegada que es reutilitzava la primera etapa del coet, que es va recuperar en el vol del mes de novembre, en el qual el New Glenn va llançar dos sondes cap a Mart, per la NASA. Aquell vol va anar tot bé, van llançar les sondes, van recuperar la primera etapa, que fa una miqueta com ho fan a SpaceX, cau amb una, de manera controlada, sobre una plataforma que està a Nou Mart, i recuperen diguem-ne que recuperen la carcassa, però canvien els propulsors, cosa que no fa SpaceX. SpaceX guarda els propulsors, aquests no, aquests els canvien, fiquen propulsors nous, motor nou, però
la carcassa
la reutilitzen. En principi s'hauria de poder reutilitzar 25 vegades. És a dir, recicla, redueix costos i augmenta les freqüències de llançament, que ja és el que volen tots, vol tothom. Doncs es va fer aquest vol diumenge, havia de portar un satèl·lit americà de telecomunicacions per tindre internet de banda ample amb telèfons mòbils, d'una empresa de Texas que es diu AST, el satèl·lit de Bluebird Set, que és un dels satèl·lits més grossos que hi han actualment, consisteix en una gran antena de comunicacions que va en òrbita baixa i que permet justament això, tindre internet de banda ample postmòbils. I el coet va funcionar bé en la primera etapa, es va recuperar aquesta primera etapa altra vegada, però la segona etapa no va funcionar bé i el satèl·lit s'ha perdut en una òrbita que no és la correcta, i al final hauran de fer-li una reentrada controlada. Doncs han perdut aquest satèl·lit que val uns quants centenars de milions de dòlars. I sobretot el que passa és que la FAA ha obert una investigació amb el que ha passat amb el New Glenn, i doncs no hi haurà llançaments fins que no s'acabi aquesta investigació i si sàpiga el que ha passat amb aquesta segona etapa del coet, que és el que realment és el que fa la feina al final. Si no funciona aquesta segona etapa, no hi ha Lluna, no hi ha Mart, no hi ha satèl·lits amb òrbita baixa, no hi ha res. És a dir que això vol dir que si es vol fer l'Artemis 3 i es vol provar el Blue Moon llançat pel New Glenn el 2027, aquesta investigació haurà d'anar força ràpid i hauran de trobar el que no ha funcionat bé, perquè si no es retrasarà tot altra vegada. Els problemes que té de funcionar amb la NASA i empreses comercials al costat, que tenen pues, també els seus petits problemes i doncs els calendaris que no s'acaben de quadrar. Ja veurem. Jo he dit diverses vegades que el calendari que va donar la NASA una setmana abans de llançar l'Artemis em sembla poc realista.
No és factible.
No és factible perquè ni el Blue Moon està llest, ni el New Glenn està llest, ni l'Starship del SpaceX està llest. Apenes si s'han començat a fer les certificacions i encara se n'han de fer moltes. I no han volat mai amb configuració de tindre suport vital, i és a dir, el que es necessita per tindre astronautes. Ara mateix són maquetes el que estan volant. És a dir, que ara mateix estem... el més calent és a l'aigüera, allò que diuen.
Sí.
I I hi ha un any de marge.
Ja, que és, dit d'una altra manera, Joan Marc, amb el cul en l'aire.
Molt.
Sí, ja, clar, no?
Sí.
Perquè ho entengui tothom.
Per molt que es vulgui vendre l'èxit, evidentment, bueno, ara s'ha de poder accelerar el ritme i sembla complicat.
No. El Bezos i el Musk no es deuen poder veure, no? Deuen, són...
El Bezos i el Musk no es poden veure, i a més tenen estratègies diferents. És a dir, si l'SpaceX va fent proves i cada error que surt el van corregint i fan una prova nova, el Bezos intenta fer una cosa que funcioni, i quan està llesta la llença. Aquest coet, el New Glenn, està en desenvolupament des del 2012, tenia de funcionar el 2016, estem al 2026 i hem fet just 3 proves. La primera va ser el 2025. És a dir, que porta 10 anys de retras el desenvolupament d'aquest coet.
Sí.
10 anys.
Molts.
Bueno. I ara en un any s'ha desenvolupat un aterrador, un allunador, bueno, en fi, són coses...
Ai, sí.
Clar, si un funciona d'una manera, els altres funcionen d'una altra manera i la NASA en funciona encara d'una altra, és molt complicat. Funciona, sí, així. Sí.
Voldria més anar tots a una, no?
Tots a una, sí, que facin una empresa pública o privada o el que sigui i que funcionin tots junts. I a més, amb la competència entre aquests dos, pues, la cosa va com va.
I mentrestant hi ha altres països com la Índia o com la Xina.
La Xina, sobretot.
Ells
van fent,
ells
van
sap,
complint, sí, no? Però van complint les seves etapes que s'han marcat en el programa. I ells les van complint a l'hora perquè, a veure, els xinesos, evidentment, no, funcionen d'una altra manera, és tot dirigit per l'Estat, estan concentrats en el que han de fer i no es perden en consideracions comercials, guanyar diners, perdre diners, exacte, que és el que els passa a aquesta gent.
Clar,
també.
No els ve d'aquí. Doncs res, ara anem a parlar d'un cometa.
Un cometa.
El 3I Atlas, que
un
nom que ja ens sona molt.
Sí, perquè se'n va parlar molt, hi va haver tota aquella febrada del 3I Atlas, que és aquest cometa interestel·lar, és a dir, un cometa que ve de fora del nostre sistema solar, i que hi va haver un moment que els diaris anaven plens i internet també n'anava ple, perquè deien que havia de topar contra la Terra, ens havia de provocar tots un apocalipsi.
Tot a fer punyetes.
Sí, bueno, unes coses, bueno, ja veieu que no ha passat absolutament res, el cometa ha passat, i tota aquesta especulació mediàtico-internètica ha donat pas a la ciència de veritat que s'ha fet amb aquest cometa, perquè ha sigut, evidentment, una oportunitat única per observar un objecte que ve de fora del nostre sistema solar i que és molt diferent dels cometes que tenim per aquí, i dels objectes que tenim per aquí al nostre sistema solar. És just el tercer d'aquests objectes del sistema solar, de fora del sistema solar que hem pogut observar, i bueno, l'han observat gairebé tots els telescopis que tenim a la Terra, els que tenim en òrbita, i també l'han observat sondes que estan en viatge cap a Júpiter, que és la sonda JUICE, que és una sonda de l'Agència Espacial Europea que està en direcció cap a Júpiter i les llunes gelades de Júpiter. Això és la seva missió d'observació, i que va observar el 3I Atlas quan s'acostava en el Sol, el mes de novembre de l'any passat. Va observar el 3I Atlas i va veure que deixava anar una quantitat increïble d'aigua, unes 2 tonelades d'aigua per segon, és a dir, l'equivalent de poder emplenar 70 piscines olímpiques cada dia. Això és el que deixava anar amb aigua, el 3I Atlas, a l'acostar-se al Sol. Però el que també ha vist el telescopi Subaru, que és un telescopi japonès que està a la cima del Mauna Kea, a Hawaii, ha vist que el que anava ejectant el 3I Atlas en el seu viatge al voltant del Sol, és a dir, a través del nostre sistema solar, ha anat canviant a mesura que s'ha acostat al Sol i que s'ha allunyat del Sol. Ara ja està més lluny. El Subaru el va observar el mes de gener, és a dir, uns 2 mesos després del JUICE, i aleshores ja deixava anar menys aigua. I amb les dades que s'havien obtingut abans de la seva arribada o seu acostament màxim al Sol, que va ser el 29 d'octubre, s'ha vist que quan està molt allunyat deixa anar molt més diòxid de carboni que aigua, quan es va anar acostant al sol va anar deixant cada vegada més aigua, més aigua que diòxid de carboni, quan s'ha anat allunyant ha anat deixant menys aigua i altra vegada més diòxid de carboni. Què vol dir això? Que ha anat canviant la seva composició química a mesura que s'ha acostat al sol? No, no és exactament això. El que passa és que quan estava lluny, el que vèiem o el que deixava anar eren les capes exteriors del cometa, que són més riques en carboni i doncs en diòxid de carboni. Quan es va acostar al sol, la calor del sol va penetrar més cap a l'interior del cometa i vam veure que deixava anar el que està més en el nucli del cometa, aigua. Que aquí és aigua. És a dir que, com a mínim, veiem dos capes diferenciades de composició del cometa, una més bruta, més rica en carboni, carboni és roca, pols, més rica en pols, per això deixava anar més diòxid de carboni, i la capa interior, que és més pura amb aigua, molt més rica amb aigua. I doncs això és a més, molt diferent del que fan els cometes del nostre sistema solar. El nostre sistema solar no deixen anar tant diòxid de... No, diòxid de carboni. No.
Aigua sí.
Aigua són rics en aigua, però no són tan rics en diòxid de carboni. La composició del cometa és molt, molt, molt diferent de la que coneixem en el nostre sistema solar. És tan diferent que ens ha permès, fins i tot, s'ha fet una anàlisi dels isòtops que hi ha de carboni i de deuteri, és a dir, d'hidrogen, en el cometa, i ha permès fer una datació bastant més precisa de l'edat d'aquest cometa. Aquest cometa tindria entre 10 i 12 mil milions d'anys. És a dir, que seria molt més antic que el nostre sistema solar.
No?
Sí, més antic que el nostre Sol. El ficaria que aquest cometa es va formar bàsicament al moment que és, o poc després de la formació de la galàxia. És a dir, la nostra galàxia, la Via Làctea, té uns 13 mil milions d'anys, que són l'edat dels estels més antics que es veuen a la nostra galàxia. I doncs aquest cometa es va formar uns mil milions d'anys després. El nostre Sol en té 5.000 de milions d'anys. És a dir, que seria més del doble, tindria més del doble de l'edat del nostre sistema solar. I doncs això vol dir que té, per exemple, molt menys carbó 13, que és un isòtop del carbó, que no pas els cossos del nostre sistema solar. Els cossos del nostre sistema solar són rics en carbó 13, però el carbó 13 es forma a partir de l'explosió d'enanes blanques, és a dir, una fase més evolucionada d'estels, que hi ha una primera fase d'estels que viuen i moren, formen enanes blanques. Aquestes enanes blanques capten material d'estels que estan al costat, exploten com a noves i allà comença a formar-se carbó 13, però perquè arribi en aquest estadi doncs han de passar uns quants milions o mils de milions d'anys. És a dir, aquest cometa es va formar en la primera generació d'estels que es va formar a dintre de la nostra galàxia i abans que es formés la segona generació d'estels o la tercera, que nosaltres segurament som de la tercera generació d'estels que hi ha a la nostra galàxia, doncs menys ric en carbó 13, més ric en carbó 12, carbó pur, el carbó regular que hi ha en que ens forma a nosaltres, i també menys ric en deuteri més ric en deuteri, perquè el deuteri es forma...
Què és deuteri?
El deuteri és un isòtop de l'hidrogen. És l'hidrogen amb un protó més. Amb un neutró més. I aleshores el deuteri es forma en l'espai, amb l'hidrogen que està molt fred, molt fred, molt fred, i aleshores es forma deuteri. Això tens de passar molt temps en l'espai perquè se'n formi molt, i doncs aquest cometa en té molt més que no pas els que tenim els cossos que hi ha al nostre sistema solar. Vol dir que és molt més antic que no pas els nostres cometes i els nostres planetes i els nostres satèl·lits.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
I avui ja fa 23 anys que ens deixava la gran Nina Simone, a França, a Carry-le-Rouet, perquè ella va marxar dels Estats Units i se'n va anar a viure a Europa. Tenia només 70 anys.
Sí, sí, una gran, gran cantant, pianista, compositora de jazz, soul, blues, pop. I, a més, una dona doncs, molt implicada amb el tema dels drets civils després de l'assassinat de Martin Luther King el 1969, va abandonar els Estats Units i es va instal·lar a Europa i, doncs, bueno, pues, es va poder també acostar a tot tipus de públics doncs, que... Pues, pràcticament desconeixíem bastant, no?, tota la música d'aquesta dona, no?
Una gran activista i compromesa, amb moltíssima capacitat, era pianista també, i ens quedarem amb una de les seves cançons, que es fa difícil doncs, triar, però nosaltres hem triat aquesta, que esperem que us agradi. Tornem demà.
Si Déu vol.
Adéu-siau.
Adéu.
Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me, run to the rock. Please hide me, run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, but the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, Dad. All on that day, I said, Rock, what's the matter with you, Rock? Don't you see I need you, Rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil. All on that day, I cried, the river, it was boiling around the sea.
It was boiling around the sea. It was boiling all London Bay. So I ran to the Lord. I said, Lord, hide me. Please hide me. Please help me all London Bay. He said, child, where were you when you all on that day?